Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de caputxa a alguns indrets de la comarca. A primera hora i temps assolellat amb calor moderada la resta de jornada.
Despertador informatiu del Baix Empordà.
El que estem vivint alguns dies, aquests dies, en alguns mitjans de comunicació, és de vergonya aliena. És de vergonya perquè fa que molts periodistes estiguem avergonyits de tenir aquesta professió, de convertir professió en alguns mitjans de comunicació, en algunes portades de diaris, en alguns programes televisius. Però això no és motiu perquè periodistes rebem agressions com la que va rebre ahir una companya de Telecinco en plena manifestació a Plaça Catalunya per commemorar l'aniversari de l'1 d'octubre. Si aquestes persones demanen llibertat, també han d'oferir llibertat per informar, perquè segurament aquella persona és la que menys culpa tindrà de les manipulacions que pugui fer el seu mitjà. I això és així, és sincerament, i no és gremialisme, és deixeu en pau els periodistes, si us plau. Aquest és l'objectiu de la portada d'avui. El periodisme també estarà present avui en aquest programa, en parlarem bastant, i en parlarem amb l'alcalde de Palamós, en Lluís Puig. Avui ens preguntarem pels motius pel qual tota l'oposició de Palamós ha sortit a protestar per unes característiques de la graella de Ràdio Palamós. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Supermatí,
el despertador informatiu del Baix Empordà.
I quan falten, com dèiem, passen 2 minuts de les 8, aquests són els titulars que marcaran el dia al Baix Empordà. Troben runa i uralita a les Gavarres, en concret el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. La informació va arribar als agents forestals, ja que una veïna ho va denunciar a Facebook. Els tècnics de l'Ajuntament van inspeccionar la zona, se'ns ha explicat a Ràdio Capital, alcalde del poble, Daniel Encinas, i ara procedeixen a retirar tots els residus trobats.
Més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya prendran la sortida dissabte vinent en la 7a edició de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 quilòmetres. Miquel 40.
Bon dia, Dani. La iniciativa ha tornat a batre el seu propi rècord de participació, amb un total de 275 equips inscrits, dels quals 273 prendran finalment la sortida.
I el PSC de Palafrugell ha demanat explicacions a l'equip de govern per la informació incorrecta i manipulada, diuen, que han donat sobre les més de 1.500 multes imposades incorrectament a la Càmera de Control de Llafranca. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. El cap del PSC de Palafrugell, Juli Fernández, va dir que l'actuació ha estat irregular no només perquè s'ha aplicat una ordenança malament, sinó perquè el web de l'Ajuntament donava una informació incorrecta en relació als ciutadans.
I més qüestions. Els hotels de luxe de la Costa Brava estan pràcticament al complet a l'estiu. Martí Seguim.
Bon dia. La Costa Brava, com a destinació de turisme de luxe, està més en forma que mai. Ha estat ocupada el 90% al juliol i el 95% a l'agost. A més, al primer semestre, l'ocupació va pujar entre un 5 i un 7%. Martí Sabrià, gerent de Costa Brava Centre.
Amb alguna petita davallada d'abril i primera quinzena de maig, però la resta de mesos han estat per sobre, l'hivern va ser molt bo.
I Platja d'Aro celebra la 32a Festa de la Cervesa.
32a edició de la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro, del 4 al 6 i de l'11 al 13 d'octubre, a la plaça del Mil·lenari. Els estants que envolten el perímetre, a l'espai central, instal·laran les taules i les cadires per als visitants i, al fons, hi haurà l'escenari amb les actuacions. Com a novetat d'enguany, s'eliminen els plàstics d'un sol ús i caldrà adquirir un got reutilitzable.
I hi haurà una nova il·luminació a la Torre Vilaseca de Palafrugell, Maria Monteis.
El cost total del muntatge ha estat de 4.600 euros i d'aquesta manera l'espai guanya més visibilitat a la nit.
Pel que fa al temps, del dia comença amb inestabilitat, però acabarà imposant-se el sol. Alberta Palicia, bon dia.
Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada, per una banda, per les restes de nuvolositat de la matinada anterior, amb algun ruixat que encara pot produir-se de caràcter febre durant les primeres hores de dimecres. Però ràpidament, a mesura que avanci el dia, el sol s'acabarà imposant. La temperatura màxima recula entre 2 i 4 graus, amb valors màxims que no superaran els 25 graus. El vent de component nord també ens acompanyarà avui i fins i demà al migdia, provocant alteració marítima a la costa, amb maror i forta maror, per tant onades que poden superar el metre i mig d'altura. Demà tindrem un temps semblant, amb força sol i alguns intervals de núvols poc abundants.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui la cançó del dia és Sting, Englishman in New York. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. És una de les moltes cançons del cantant de Police Sting.
Doncs toca felicitar-lo, i és que el britànic avui fa 68 anys, i recordem que el passat mes de maig va editar un disc anomenat My Songs, on evidentment també hi havia aquesta song, la cançó del dia d'avui, eh? Vinga. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espaiter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Ràdio Capital.
Vermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 10 minuts, Lluís Puig, alcalde de Palamós, bon dia. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns avui al nostre programa, el Supermatí. Avui que és 2 d'octubre i es va fer la celebració de l'aniversari de l'1 d'octubre. Com va veure aquesta celebració i quin creu que ha de ser... Es parlava molt del mandat de l'1 d'octubre. Quin creu que ha de ser en aquests moments el mandat de l'1 d'octubre?
Bé, doncs jo crec que el mandat de l'1 d'octubre segueix vigent. Segurament l'aplicació del que es va votar aquell dia 1 d'octubre doncs s'ha readaptat a la realitat. Nosaltres doncs vam organitzar conjuntament la societat civil, les diferents administracions, vam organitzar un referèndum. Aquell referèndum va sortir un resultat molt clar i molt directe. El que passa és que llavors l'aplicació d'aquest resultat doncs, no s'ha pogut dur a terme com estava plantejada i, per tant, crec que hi ha d'haver-hi una readaptació general, una nova estratègia conjunta per seguir avançant i, en tot cas, doncs, quan hi hagi un nou embat doncs, amb aquest estat espanyol, doncs, tenir més força, tenir més capacitat i estar més preparats doncs, per poder implementar aquest mandat de l'1 d'octubre.
I aquest nou embat quan pot ser?
Doncs es fa difícil de dir si diguéssim que tota la gent que encapçala, diguéssim, totes les estructures polítiques, totes les organitzacions generals del nostre país, doncs no s'acaben de posar d'acord, doncs imagini's doncs, els que estem a la base, per entendre'ns. La veritat és que es fa difícil de predir. El que sí està clar és que hi ha dues premisses que crec que són bàsiques. Una, que hem de continuar endavant, no podem frenar, no ens podem rendir, perquè seria claudicar davant d'aquest anhel conjunt que tenim la gran majoria de catalans i catalanes, i especialment doncs, en una població com Palamós, que en les darreres eleccions municipals, doncs, 13 dels 17 regidors escollits democràticament, doncs clarament tenen una aposta per una implementació de la República Catalana, això per una banda, i la segona doncs, és el fet de reestructurar, de redirigir aquestes forces per no topar contra un mur com és l'estat espanyol, que es nega ni tan sols a seure en una taula per poder parlar de com pot evolucionar doncs, aquesta reivindicació popular que en els darrers anys ha anat augmentant aquí en el nostre país.
Què es farà des de l'Ajuntament el dia que surti la sentència?
Doncs nosaltres seguirem les pautes que s'hagin marcat des dels diferents grups polítics, des de les diferents entitats socials, l'Assemblea, Òmnium, etc. Creiem que el més important és que hi hagi una resposta conjunta i coordinada. Aquests actes aïllats i d'àmbit local doncs, tenen poca repercussió i, per tant, nosaltres ens sumarem doncs, a aquestes iniciatives que hi hagin consensuades entre els diferents grups polítics, entre el govern de la Generalitat i entre les entitats socials de país.
Canviem de tema, anem per a una qüestió temporal, sobretot a l'última polèmica al seu municipi, que a més aquesta polèmica va aparèixer ahir justament, que és per la programació de Ràdio Palamós, concretament per l'Espai Preguntes. Jo crec que això ho hem d'explicar una mica als oients. L'oposició, segons denuncia l'oposició en dos comunicats, un de Ciutadans, l'altre de la CUP de Junts per Catalunya, denuncien que vostès amb la seva majoria absoluta han aprovat un canvi a la programació de la ràdio municipal, que és que a partir d'ara l'oposició passarà primer per aquest programa, per l'Espai Preguntes, i després al govern. I critiquen que d'aquesta manera ells perden el dret a rèplica. Això és així? És a dir, per què s'ha fet aquest canvi?
Bueno, primer he de mostrar una mica la sorpresa, no? Perquè fins l'any 2015 aquest Espai Preguntes funcionava com funcionarà ara, no? I per tant, els grups o part dels grups que estan ara a l'oposició abans del 2015 no els hi semblava malament aquest format i no es preocupaven del dret de rèplica de l'oposició. Per tant, primer, sorpresa en aquest sentit. I segon, dir que és un espai on els grups polítics expressen doncs, la seva opinió sobre diferents àmbits del municipi. Entenem que aquests grups l'únic que van a la ràdio és a replicar l'acció de govern d'Esquerra Republicana. Aquests grups no faran propostes en bé del municipi. Per tant, si és aquest el sentit de la seva declaració, entenem que totes aquelles paraules que ens havien dit de col·laborar, de fer una oposició propositiva, ràpidament han estat oblidades, perquè, és clar, si van en un espai de ràdio i l'únic que fan és replicar a l'equip de govern i no presentar propostes, doncs creiem que allò que havien dit en un inici, de fer una oposició propositiva, s'ha esvaït molt de pressa.
Però jo li preguntava per què s'ha fet el canvi.
El canvi s'ha fet, bàsicament, per una qüestió organitzativa. Tant la primera tinent d'alcalde, la senyora Maria Puig, com jo mateix, durant aquest mandat, doncs hem assumit certs càrrecs supramunicipals, i el dimarts, precisament, és un dia en què moltes vegades, tant jo com la senyora Puig, doncs no estarem aquí en el municipi. Es va pensar, doncs, fer aquest canvi en el sentit de no haver de trencar la dinàmica d'aquestes entrevistes, i senzillament és un dels espais que tenen els grups per expressar la seva opinió dintre de l'Ajuntament i dels seus canals de comunicació, i per tant ens ha sorprès molt, doncs, aquesta reacció de la resta dels grups.
I per tant, si era només una qüestió organitzativa, per què no s'ha explicat? Per què no s'ha explicat als partits? O s'ha explicat... Deu ser que no s'ha explicat prou perquè ells no ho han entès així, almenys no ho han transmès així públicament.
Jo crec que explicar, sí que se'ls ha explicat, se'ls ha explicat que inclús en un ple municipal, una altra cosa és que ells no hi estiguin d'acord, i per una qüestió política o d'organització seva no ho considerin adient fer aquest canvi a la inversa, però, és clar, no en tot arribarem a un consens total amb tots els grups, i per tant, en aquest cas, i per una qüestió de lògica, doncs ens semblava que al fer aquest canvi no havia d'interferir, doncs, en res en el normal desenvolupament de la comunicació dels diferents grups, i per tant nosaltres vam apostar per fer aquest canvi de dimarts a dimecres.
Uh-huh. Aquest és un canvi consensuat amb la direcció de la ràdio?
Sí, sí. De fet, amb la ràdio, doncs, marca el reglament de la ràdio marca diferents qüestions. Per exemple, una és el minutatge que es dona en els grups, en els diferents grups polítics. Es dona la circumstància que un grup com Esquerra Republicana, que ha obtingut 10 regidors i una àmplia majoria en el ple municipal, té un minutatge, i la resta dels grups, que tots sumats tenen 7 regidors, resulta que tenen més minuts que no pas el grup que n'ha tingut 10, no? Bé, són qüestions del reglament, nosaltres els acceptem, el dia que no ens agradi proposarem aquest canvi de reglament, però això és el que marca, i a part de marcar el minutatge, també marca, doncs, que els grups aniran o dimarts o dimecres. En aquest cas, doncs, l'equip de govern, conjuntament amb la direcció de la ràdio, que no va veure cap inconvenient en fer aquest canvi, no hi ha cap qüestió tècnica que impedeixi fer aquest canvi, doncs va portar aquesta proposta a ple i va ser aprovada.
Mm. Perquè no s'han trobat alternatives a la participació els dimarts, és a dir, no es podia haver fet... És una qüestió que no ve d'aquí, però sí que... clar, aquesta manca de... La imatge que es transmet és de manca de diàleg amb aquest ús de la majoria absoluta per fer canvis, per fer i desfer als mitjans públics, més enllà de la realitat, però la imatge que es transmet, llavors jo li preguntava això, si no hi hauria hagut cap alternativa per no haver hagut de fer servir la majoria absoluta sense cap canvi per tocar una qüestió que és molt essencial i que s'ha d'anar molt en compte, com són els mitjans de comunicació.
Sí, de fet, l'espai preguntes funciona dimarts i dimecres, que jo recordi com a mínim des de fa 3 legislatures. Per tant, és un programa que en la programació d'hivern de Ràdio Palamós, doncs, va repetint sempre aquest format, mai no s'ha tocat d'aquests dies de dimarts i dimecres, i per tant l'únic que ha passat és que hi ha hagut èpoques en què l'equip de govern ha anat dimarts i l'oposició dimecres, i altres èpoques que ha estat a la inversa. Jo crec que no és una qüestió de limitació en els grups, sinó que senzillament els grups han d'adaptar la seva comunicació en els canals que disposen, i per tant és el que li deia jo al principi. Si un grup de l'oposició realment només utilitza l'espai preguntes per fer crítica de l'acció de govern i dels temes que planteja, doncs, l'equip de govern, jo penso que tenen una oposició molt mal entesa, o almenys el grup d'Esquerra Republicana no utilitzaria aquest programa d'aquesta manera. El que facin els altres grups amb aquest espai de comunicació que tenen a la seva disposició, doncs és responsabilitat de cada un dels grups.
Senyor Puig, per acabar aquesta qüestió, quines són aquestes obligacions que no permeten que vostè pugui anar els dimarts a Ràdio Palamós?
Doncs tant jo com la senyora Puig doncs tenim càrrecs supramunicipals vinculats a la Diputació de Girona, i el dimarts és el dia que està establert doncs de tenir disposició per poder assistir doncs en aquests òrgans, i per tant fa que se'ns fos complicat doncs poder gravar i poder estar en aquest programa.
Mm-hmm. Queda clar. Una altra qüestió polèmica dels plens de l'Ajuntament, que és els sous i les retribucions dels regidors. Aquest canvi de 12 a 14 pagues que va passar pel ple de juliol es va ajornar al següent ple, i allà es va aprovar amb els vots només d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya. Per què no va aconseguir que cap grup votés a favor?
Miri, una mica, tornem a lo que em deia abans vostè, de que deia que vostè que s'utilitza les majories absolutes per aprovar coses. Jo crec que a vegades l'oposició també fa demagògia en certs temes, i en aquest cas jo crec que va ser una actitud absolutament demagògica per part de l'oposició. S'havia parlat amb ells, se'ls havia explicat el per què de passar de 12 a 14 pagues. Tots el municipi del Baix Empordà que cobren per dedicació, els regidors cobren 14 pagues, com tots els treballadors públics, absolutament com tots els treballadors públics. L'Ajuntament de Palamós era l'únic que els regidors que cobren per dedicació cobraven 12 pagues. Es va fer una correcció a la baixa dels sous dels regidors, que això tampoc no s'ha comentat per part de l'oposició.
Quina correcció a la baixa?
Hi va haver una correcció a la baixa de que els mateixos regidors van decidir, doncs, perquè l'augment de 12 a 14 pagues no fos tan onerós, doncs es va rebaixar el sou perquè l'augment fos més moderat, i això tampoc no s'ha comentat, i per tant jo crec que entra dintre una absoluta normalitat dintre del desenvolupament d'un càrrec públic, que és que els càrrecs polítics doncs cobrin en les mateixes condicions que la resta dels treballadors de les administracions. Això no es va voler entendre.
El que no tinc clar és que la quantitat del sou sigui la mateixa que la resta de treballadors públics.
No parlo la mateixa, però si estem parlant de que els càrrecs polítics que cobren per dedicació han de fer la seva feina igual que els treballadors públics, i se'ls ha de demanar doncs el mateix rigor, la mateixa seriositat, el mateix compliment que la resta de treballadors públics, a mi em sembla lògic i normal de que també es cobrin igual que la resta de treballadors públics. No la quantitat, sinó amb les mateixes condicions. I, de fet, així ens ho deuen entendre la majoria d'ajuntaments, perquè l'Ajuntament de Palamós era l'únic en el qual, l'únic gran, parlant dels ajuntaments que tenen càrrecs en dedicació, que es cobraven 12 pagues i no 14. Per tant, jo entenc que és una qüestió d'absoluta normalitat en aquest aspecte.
Però sí que és veritat que molts ciutadans poden no entendre-ho, que en un moment en què tampoc no hi ha una completa disposició de diners per part de l'Ajuntament, una de les primeres qüestions del nou govern amb la nova majoria absoluta sigui aquesta de, al final, pujar-se el sou perquè són dues pagues més.
No és una qüestió de que una cosa de que ho prioritzi l'equip de govern. Marca el reglament dels ajuntaments, o marca el mateix ROM, que en el primer ple s'ha d'estipular el número de plens que es faran a l'any, quan seran, i un dels punts obligatoris a tractar en el primer ple del nou mandat també és les retribucions. Van passar de 12 a 14 pagues, però també, i això no ha sortit massa públicament, no els grups, els altres grups no n'han parlat massa, és que l'assistència en els plens va pujar també en el mateix sentit. Per tant, la retribució que perceben els regidors de l'oposició per assistir a plens, per assistir a juntes de govern, per assistir a comissions informatives, per assistir a juntes de portaveus, també augmenten en la mateixa consideració. Per què? Perquè creiem que per desenvolupar aquests càrrecs polítics, si exigim responsabilitat a aquestes persones que es posen al capdavant d'uns projectes, també han de tenir una retribució, ja que perden hores de la seva feina, perden hores de la seva família, perden hores de la seva vida personal. I això nosaltres creiem que s'ha de retribuir d'una forma raonable, ni amb sous estratosfèrics, però no tampoc per fer-ho per amor a l'art, perquè si nosaltres demanem responsabilitat a aquestes persones, se'ls ha de retribuir d'alguna manera.
Ja, ho deia vostè al principi, totes aquestes preguntes li faig perquè quan va ser investit va dir que lluitaria per teixir consensos, venia a dir que no es notaria gaire que tenia majoria absoluta perquè sempre treballaria amb altres grups. Clar, amb dues qüestions molt sensibles vostè no ha aconseguit el suport de la resta de grups.
No, i segurament que amb altres qüestions tampoc no passarà encara que de forma interna els grups puguin expressar de que estan d'acord amb aquell tema que es porta a aprovació i, en canvi, després, a l'hora de votar-ho en el ple, doncs no li donin suport, no hi votin afirmativament aquestes qüestions. Aquí, com li comentava abans, en molts casos entra el joc de la política, un joc que a vegades doncs ens sorprèn i ens fa no entendre certes actituds de certs grups. Nosaltres intentarem sempre portar tots els temes de discussió amb la resta dels grups, intentarem buscar doncs el màxim consens, però aquí no hem d'oblidar doncs que aquí hi ha un programa electoral d'Esquerra Republicana, un programa electoral que va tenir el suport de l'amplíssima majoria de la ciutadania de Palamós. Recordo que Esquerra Republicana ha estat el grup que ha tingut el major suport de tota la història de les eleccions municipals de l'Ajuntament de Palamós, i per tant...
Sí, ja em perdonarà, perquè jo...
Hi ha certs punts d'aquest programa electoral en els quals doncs Esquerra Republicana, amb aquest suport popular tan ampli que ha obtingut en aquestes eleccions municipals, doncs voldrà tirar endavant.
Ja em disculparà perquè voldria canviar de tema, però clar, em deixa la resposta me la deixa fàcil. M'està dient que l'augment de dues pagues i el canvi de programació de Ràdio Palamós venia en el programa d'Esquerra Republicana?
No, estic dient que el fet de que no haver tingut el suport de la resta de grups en aquests aspectes no vol dir que en part no estiguessin d'acord, i una segona qüestió és que el tema de la programació de Ràdio Palamós jo crec que s'està extrapolant del que és i del que té sentit dintre del mitjà de comunicació que és Ràdio Palamós. Escolti'm, tots els grups municipals en qualsevol moment poden enviar una nota de premsa, poden demanar una rèplica en alguna qüestió que hagi sortit des de l'equip de govern i tenen la llibertat de fer-ho. L'espai preguntes només és una de les oportunitats i crec que s'està traient absolutament de lloc que per una qüestió organitzativa s'hagi canviat el dia de quan hi va l'equip de govern i quan hi va l'oposició. Jo crec que ho estem traient una mica de context i s'està magnificant un detall d'un dels canals de comunicació que tenen els grups municipals per expressar la seva opinió.
En això té tota la raó, perquè a més la feina que fan a Ràdio Palamós és excel·lent i sempre donen totes les opinions, sempre fan cas de tots els partits, a més ho certifiquem des d'aquí, i això, per tant, és obvi que els partits, més enllà d'aquest canvi de programació del programa Preguntes, tenen totes les oportunitats del món de participar a Ràdio Palamós. Canviem de qüestió. Urbanisme. Tenen alguna notícia del pla director urbanístic de la Generalitat de la Costa Brava?
No, la veritat és que les reunions que hem pogut assistir, en referència concretament al municipi de Palamós, doncs té una afectació mínima, molt i molt petita, només afectaven aquesta suspensió cautelar a dos o tres parcel·les a l'entorn de Cap Gros i no tenia cap més efecte sobre el municipi. I en principi les notícies que teníem era que ara durant el mes d'octubre doncs es portaria aprovació inicial, que se'n citaria doncs un cop s'hagués fet aquesta aprovació inicial a tots els municipis per explicar-ho concretament i en cas de que algun municipi volgués presentar al·legacions ho pogués fer i per tant entenc que segueix el seu camí tal com estava estipulat.
Uh-huh. Ja han passat pràcticament un mes des que va acabar la temporada turística, es parla molt d'això d'intentar allargar-la. Li pregunto per aquestes dues qüestions: quin balanç fa l'Ajuntament d'aquesta temporada turística tant a nivell d'arribada de turistes com a nivell de diguem d'això d'organitzatiu, circulació, canvis que es puguin fer de cara a l'any que ve?
Doncs bé, vam començar la temporada una mica fluixos, com va passar doncs arreu del país. Els primers dies de juliol doncs no apuntaven massa bons resultats, però jo crec que a partir de la segona quinzena de juliol i fins ara mateix, perquè hem tingut un setembre excel·lent, ho he comentat doncs amb diverses persones relacionades amb el món de la gastronomia i del comerç i del turisme d'aquí del municipi. La veritat és que hem tingut un bon setembre i esperarem doncs, a veure fins quan dura aquest bon temps, perquè el que ens està passant les darreres temporades és que tenim uns setembres i uns octubres molt bons i això fa doncs, que les temporades es puguin acabar de rodonir. Són dos mesos molt interessants per nosaltres, són dos mesos en què seguim tenint tot el comerç, tota la gastronomia en marxa i es pot donar una molt millor atenció al client perquè no tenim aquella massificació dels darrers dies de juliol i del mes d'agost. Per tant, creiem que estem tinguent unes temporades interessants i lluitarem per això, perquè la temporada tant per davant, tant els mesos d'abril i maig com per darrere els de setembre i octubre, cada vegada siguin millors i ens permetin allargar aquesta temporada fins a aquests 6-7 mesos, que seria ideal per al sector turístic i gastronòmic del nostre municipi. Un, perquè els negocis puguin estar oberts al màxim de mesos possibles, i dos, per mantenir uns llocs de treball fixes que moltes vegades ara doncs, són massa puntuals i concentrats en els mesos d'estiu.
Es parla molt d'això també, de la promoció turística a diferents punts. Quins són? Quan vostè va promocionar turísticament Palamós, quins són els tres trets característics que destaca?
Sí, el primer jo crec que el tret gastronòmic, Palamós, doncs té una oferta gastronòmica amplíssima, des dels bars de tapes, des del vermut, però també el peix, etc. I nosaltres doncs, estem treballant amb línies de promoció d'aquests àmbits que facin doncs, que Palamós sigui reconegut arreu de Catalunya i, si pot ser més enllà, doncs, com un destí gastronòmic de primer ordre. I d'aquí doncs, el projecte estratègic Palamós Peix, la campanya del vermut, les diferents campanyes que fem al llarg de l'any. Comencem precisament doncs, aquest mes d'octubre el Palamós Gastronòmic, una campanya que intenta vincular l'activitat del municipi amb la gastronomia. Tota una sèrie de fets doncs, que facin que Palamós, com a destí gastronòmic, sigui un destí de primer ordre. El segon és el nostre entorn natural. Creiem que tenim un entorn natural privilegiat, tenim la badia, però també tenim els camins de ronda, tenim castell, per tant, potenciar aquest àmbit més natural i de costa del nostre municipi, que pot ser un pol d'atracció importantíssim arreu. I, per tant, projectes com el que hem desenvolupat a Castell o projectes com el que tirarem ara properament, com aquest camí de ronda que unirà el nucli urbà de Palamós amb la zona natural de Castell, han de ser uns pols d'atracció turística importantíssim pel nostre municipi.
Mira, doncs ara,
sí.
Ara que ho diu, ara que parla d'aquest camí de ronda, tot aquest projecte, les entitats ecologistes diuen que és un projecte faraònic. Què hi respon?
De fet, no ho diuen les entitats, ho diu Salvem la Pineda d'Angori, que és una entitat. Nosaltres ens hem reunit diverses vegades, els hem intentat explicar el projecte, el perquè de cada una de les actuacions que es fan en aquest camí de ronda, que bàsicament en la gran part del seu traçat segueix l'actual traçat. L'únic que s'obre és un petit tram nou, per entendre'ns des de la sortida del municipi darrere del Port Marina fins a arribar a Cala Margarida. És l'únic tram nou que s'obre de camí ronda. La resta es tracta de refer i millorar l'actual. Perquè es faci una idea de com s'ha intentat fer un treball de cirurgia, hi han 42 actuacions diferents segons el tram en què s'actua del camí de ronda. Estem parlant que d'un tram d'uns 4 quilòmetres aproximadament, 42 tipus diferents d'actuacions, precisament per ser el menys intervencionistes possibles en aquest entorn natural. I el que passa doncs, és que certs sectors de Salvem la Pineda d'Angori considerarien que segurament el que s'hauria de fer és res, és deixar-ho tal com està ara, i si algú no el pot utilitzar, doncs que s'aguanti. Bé, això és una política que nosaltres no compartim absolutament. Nosaltres creiem que aquest entorn natural que tenim al nostre municipi s'ha de protegir, i una forma de protegir-lo és intervenint-hi, perquè l'acció de l'home afecti el menys possible en aquest entorn natural. Segurament no complaurem el 100% de les persones, però jo crec que quan aquesta obra es vegi acabada, una gran part de la població la veurà com una acció molt positiva, igual que ha passat doncs amb l'actuació que hem fet a Castell, que en un principi generava dubtes i crítiques, i si vostè pregunta ara, jo crec que tothom, per no dir pràcticament tothom, per no dir tothom, perquè no es pot parlar de tothom, estarà molt d'acord que calia una actuació com la que hem fet a Castell.
Diu que s'ha reunit amb l'entitat ecologista. No ha trobat capacitat perquè entenguin els seus motius.
Sí, i de fet, el projecte en algun punt inclús ha estat modelat amb propostes que ens ha fet arribar la pròpia entitat Salvem la Pineda d'en Gori. Vull dir que ens hem trobat, si no recordo malament, tres vegades abans de l'aprovació inicial. Aquesta setmana ens hem tornat a trobar perquè un cop presentat doncs, el projecte executiu poguéssim mirar en detall totes aquelles qüestions que feien referència a com es desenvoluparà el projecte. Vam oferir que si hi havia alguna de les qüestions que no veien clares poguessin presentar al·legacions. De fet, està en exposició pública el projecte precisament perquè la gent hi pugui presentar al·legacions i, per tant, indiscutiblement, aquest projecte segur que no els agradarà en un 100%, com passarà absolutament a tothom, perquè quan un projecte d'aquesta envergadura es fa difícil que en tots i cada un dels trams es complagui el que voldria un personalment. Per tant, es tracta de veure que el seu projecte en conjunt és un projecte beneficiós pel municipi, que ens ajudarà a protegir i millorar aquest entorn natural de la primera línia de costa i que, sobretot, el que ha volgut amb aquesta filosofia d'intentar intervenir en l'entorn, però respectant-lo en el màxim possible, perquè tenim clar que és un privilegi que el que cal fer precisament és conservar-lo.
Anirem acabant. Parlem de la repetició d'eleccions en dues qüestions que hi afecten i molt Palamós. La repetició d'eleccions que dura un nou govern espanyol, o no, això no se sap. Però quina esperança té que es pugui resoldre en la propera legislatura, per una banda, la qüestió de l'espai Schengen al port, i per altra banda, una cosa que això sí que sembla més lluny, l'ampliació, la possible ampliació de l'Hospital de Palamós amb la zona, amb la caserna de la Guàrdia Civil. Això és un projecte que encara es manté alguna esperança o ja està del tot descartat?
Vale, començo pel segon.
Vinga.
No, el projecte de la Guàrdia Civil queda absolutament descartat, més que res perquè s'ha vist que ampliar l'hospital a la caserna seria un pedaç, no seria una solució definitiva i, per tant, nosaltres apostem perquè la solució que s'apliqui en un futur ja sigui per molts anys i, per tant, aquesta solució, l'única alternativa que passa és per la construcció d'un nou hospital, un nou hospital modern, un nou hospital que pugui atendre les necessitats d'un hospital del segle XXI i, per tant, ampliar-lo cap a la caserna, descartat, per aquesta qüestió i també perquè la Guàrdia Civil en cap cas se venia a oferir aquells espais amb unes condicions raonables per poder fer arribar alguna mena d'acord.
Per tant, un nou hospital en el mateix lloc on està ara mateix, on?
No, està clar que el nou hospital ha de buscar un nou emplaçament i, per tant, en això estem treballant, en buscar un nou emplaçament dintre el municipi que ens permeti, doncs, conjuntament doncs, amb la Generalitat de Catalunya i el patronat de la Fundació de l'Hospital de Palamós, doncs, construir un hospital del segle XXI, que és el que ens pertoca. I referent al primer tema, doncs, l'espai Schengen, miri, jo la confiança que hi tinc cada vegada és menor perquè van passant els governs, van passant les promeses, però de fet no hi veiem cap intenció per part del govern central de poder oferir aquest espai a la província de Girona. De fet, és una qüestió que no entenem perquè no tira endavant, és un espai que no perjudicaria ningú i bueno, seguim tinguent que Girona és l'única província de tot l'estat que no té un punt Schengen d'entrada marítima en el seu territori. Per tant, si tècnicament no hi ha cap raó per no implantar-ho, entenem que aquí darrere deu haver-hi algunes intencions polítiques que no se'ns expliquen i el que està clar és que tant el municipi com Generalitat, a través de ports, doncs seguirem lluitant i preparant el port perquè si algun dia algú se li encén la bombeta i diu que podem tirar endavant, doncs estar preparats per poder implementar aquest punt Schengen.
Clar. Clar, això si no s'aconsegueix amb un govern del PSOE, imagini's amb un de la dreta, no? O què? O potser hi ha més possibilitats?
Bé, de fet, arriba un punt que ja no saps què és un i altre, però sí, efectivament han passat governs de diferents colors, hi ha hagut moltes promeses, moltes bones paraules, però de fet cap ni on, i per tant nosaltres el que hem de fer és estar preparats, i així, tant des del municipi com des de Ports de la Generalitat, així ho hem expressat moltes vegades, i estem preparats, per tant, quan hi hagi un govern que vegi que la implantació d'aquest punt només és un benefici per una part del territori, doncs estarem preparats i a punt per tirar-ho endavant.
Senyor Lluís Puig, alcalde de Palamós, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. A més, hem d'agrair-li que sempre és molt fàcil demanar-li una entrevista i que es posi al telèfon i sempre arriba el moment. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
I que tingui molt bon dia.
Molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Una notícia que emprenya. Troben un abocament descontrolat de runa i uralita que conté amiant, substància que per cert és considerada cancerígena pels principals organismes internacionals de salut. On estava aquesta runa? Doncs a les Gavarres. En concret, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Pedro Ruiz.
Sí, de fet, va ser una usuària de Facebook que va alertar que hi havia un abocament descontrolat de runa i uralita a les Gavarres. Aquesta informació va arribar al mateix temps als agents forestals que van iniciar els tràmits per investigar el seu origen i procedir a la seva retirada. L'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Daniel Encinas, ha explicat que ahir a la tarda van confirmar que aquestes restes es troben al municipi que ell governa i que ara inicien els protocols per netejar la zona.
Van anar a comprovar in situ la localització per primer tot, per comprovar que realment estigui dins el municipi de Cruïlles, que efectivament així és, i a partir de que ho tenim confirmat, doncs comencem el protocol perquè es netegi i es reculli doncs, correctament i respectant les mesures de seguretat que convé amb l'uralita.
Aquesta zona on s'ha trobat aquest abocament és fàcil accedir-hi?
Els tècnics municipals que van anar a inspeccionar el terreny per avaluar com poden haver arribat aquestes restes a l'indret diuen que es tracta d'un lloc de difícil accés. El batlle ha volgut agrair a la ciutadania que es faci arribar aquesta informació perquè assegura que des del consistori treballen per preservar el medi ambient i la salut.
I buscar responsabilitats, si és un lloc de difícil accés, això és evident que és deliberat. Ho seguirem i ho explicarem quan tinguem notícies. Més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya prendran la sortida dissabte vinent a la 7a edició de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 quilòmetres. I estem molt contents perquè la iniciativa ha tornat a batre el seu propi rècord de participació amb un total de 275 equips inscrits, dels quals 273 prendran finalment la sortida. A causa del topall de participació fixat per l'organització, prop de 50 equips han quedat aquest any en llista d'espera i de cara a l'any vinent no es descarta ampliar la participació. Miquel 40.
Pel que fa a la procedència dels corredors, tornarà a ser ben variada en participants d'arreu de les comarques gironines i de diverses poblacions, de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida i d'Andorra. La forquilla d'edat dels participants també és molt àmplia, des dels 15 anys dels més joves fins als 69 dels més grans. Una de les característiques que fan especial aquesta prova és que tota l'organització va a càrrec de voluntaris, més de 500, que s'impliquen en tots els àmbits, assistència en els avituallaments, fisioteràpia, podologia, assistència sanitària, forestals, etc, etc. Gràcies a aquesta implicació, els diners recollits es poden destinar íntegrament a millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i dels seus familiars. Enguany, els organitzadors han fet un pas més en aquesta edició per fer de la cursa un esdeveniment sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per aquest motiu, dos dels trams del recorregut no estaran marcats amb cintes i s'hauran de seguir amb el GPS. Es tracta d'una prova pilot, amb l'objectiu que en el futur tota la cursa es pugui fer sense marcar. També s'ha reduït l'ús de plàstic als avituallaments, eliminant els gots i substituint els plats i coberts de plàstic per d'altres fabricats amb material orgànic.
Però, Miquel, posem xifres a la solidaritat perquè la cursa ha recaptat més d'un milió d'euros en 6 anys.
La finalitat de l'Oncotrail és recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i també dels seus familiars. Per aquest motiu, per participar-hi, cada equip ha de fer un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros. Els equips busquen patrocinadors i organitzen tota mena d'activitats benèfiques en els mesos i setmanes previs a la cursa per tal de reunir aquesta suma i, sovint, la donació que fan acaba superant aquests 1.000 euros. L'augment d'equips participants any rere any ha anat acompanyada del conseqüent increment dels fons recaptats. En total, en les 6 primeres edicions s'han recollit un total de gairebé 1 milió d'euros. Els diners es destinen principalment a cobrir necessitats dels hospitals gironins amb els quals l'administració no pot arribar, com ara la renovació de llits o butaques per les sales de quimioteràpia, però també es dedica una part a la investigació de la malaltia dins de l'Institut Català d'Oncologia de Girona i una altra als serveis que la Fundació ofereix dins dels hospitals mateix. En aquesta setena edició es preveu recollir com a mínim 275.000 euros, tot i que l'experiència d'anys anteriors demostra que sempre s'acaba superant aquesta xifra.
De seguida més notícies. Abans, Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, molt bé. Dimecres, per tant, dimecres, dia de llibres, dia de cultura, Ràdio Capital. Bé, de fet, dia de cultura, molts dies, perquè parlem gairebé totes les seccions d'aquest programa parlant de cultura, però avui específicament de llibres.
Molt bé.
I de novetats literàries amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Va, quina és la novetat de la setmana?
Bé, la novetat és que ja fa uns mesos, ho recordareu, va sortir un volum semblant a On és en Wally, que es deia On és l'Estela. El dibuixant és Toni Galmés, un dibuixant mallorquí extraordinari, un home que té una capacitat de treball increïble, perquè o sigui, és evident que dibuixa ell les obres i que estan plenes de làmines grans, plenes de detall. Va inventar un personatge que va ser l'Estela, una nena amb el barretí i amb el barret vermell similar a On és en Wally, però evidentment molt catalana i catalanista. Quan varen editar aquest llibre, va ser Edicions Coma Negra, van prendre la decisió de l'etapa posar-hi que era per majors de 18 anys, per evitar qualsevol denúncia, perquè el llibre parlava de tots els dies previs a la votació de l'octubre de 2017 i, evidentment, el dia de votar, i també el 2 i el 3 d'octubre i activitats, actes que es van fer més endavant.
A més, recordo que en vam parlar aquí, en aquest programa.
En vam parlar-ne, sí. Per tant, vull dir, ens va fer il·lusió parlar d'aquest llibre. En aquests moments hi ha una denúncia contra aquest llibre. La denúncia l'han fet els sindicats de la policia perquè consideren que les imatges d'aquest llibre els deixen amb ells en mala situació i provoquen una l'odi cap a la policia per les imatges.
Com si no hi hagués unes imatges en carn i ossos, no? Més enllà dels dibuixos.
Exacte. Vull dir, això, la qüestió és que el tema està encara pendent de judici. Hi havia d'haver una trobada prèvia per arribar a un acord sense arribar a judici, però es va anul·lar sense avisar a l'editor i per ara ni ell ni ningú sap en quina situació està això. La novetat és, i per això trec aquest tema, que Toni Galmés ha fet amb aquest menys d'un any On és l'Estela, festes i tradicions catalanes. És a dir, en aquests moments, fa escassament 10 dies, potser, tenim a la llibreria el segon volum de l'Estela, que en aquests moments doncs celebra i està enmig de grans festes catalanes com una diada castellera, una festa d'aquestes de gastronomia, d'una menjada d'arròs, una festa d'anar a escoltar les havaneres a Calella i aquest tipus, i també, bueno, la castanyada i tal.
Hi ha alguna gent de la Guàrdia Civil? Perquè
clar. Què passa? Hi ha una gran capacitat d'observació que tindrem els adults, que és una mica com quan anem al cinema a veure Pixar o aquestes pel·lícules, que sembla que amb els nens hagin vist pel·lícules diferents, perquè els adults entrevem una lectura i els petits una altra. Doncs en l'observació d'aquest llibre, evidentment, hi ha una paellada popular. La paella, un cop acabes de menjar, s'ha de netejar amb Fairy, i llavors hi ha algú que patina, més que algú, un grupet de gent que patina amb el Fairy i que, pobres, esclar, passaven per allà. A les havaneres també, curiosament, hi ha un vaixell aparcat que sembla que vingui de la Pixar, que hi ha en Piolín, hi ha una colla de personatges molt divertits que estan escoltant
les havaneres,
amb molta il·lusió les havaneres. Els balcons, les cases, hi ha unes senyeres que no sé si tothom sap què volen dir, però hi ha moltes reivindicacions, llaços grocs, i és un volum ple de picades d'ullet que ja veurem si passa la censura. Una festa dels súpers, també, dir-vos amb això que sí que és un llibre adreçat als nens i que en aquest cas a la portada, en contra de l'altre qui deia per majors de 18 anys, una mica per assegurar-se el que no han pogut evitar, que és una denúncia, on és l'Estela, Festes i Tradicions Catalanes, de l'editorial Coma Negra i dibuixada per Toni Gaumés, i diu que és de 0 a 99 anys.
D'aquí haurem de veure com avança la, denúncia. Una cosa també és la denúncia i després el que acabi passant, perquè, segons expliques, és obvi que això no hauria de tenir cap recorregut. Ara, d'aquí a la realitat, el que acabi passant, pot haver,
ja ho veurem,
molt de marge.
També hem de dir que ja hi ha gent que havia comprat els llibres, allò, evidentment estan molt ben fets, i en Toni Gaumés l'hem descobert a partir dels dibuixos, els treballs que ha fet de tot el procés català. És l'autor de la imatge de la democràcia que està tapada amb una barra vermella a la boca. Mm. Aquell dibuix és d'ell, també. Vull dir que ha fet molta feina i que molts l'han descobert a partir de tot aquest moment, però que és un gran il·lustrador i un artista que val la pena seguir. I bé, hi ha gent, ja us deia, que venen a comprar els llibres ja per militància. Diu, bueno, ara si han de tenir despeses per anar i venir de Mallorca, perquè la denúncia s'ha fet a Mallorca i a més han de pagar advocats i tal, doncs vinga, comprem on és l'Estela, que alguna cosa...
Hauries de tenir una secció de llibres denunciats, de sí, llibres
sí, sí.
prohibits.
Bueno, o... Ja gairebé no et creguis, vull dir, ja n'hi ha uns quants, o sigui, hi ha llibres que en la portada i així ja hi diu, part dels beneficis de la venda d'aquest llibre van a pagar doncs els advocats d'aquí i d'allà, vull dir que ja està passant això,
Molt bé.
Ja està passant.
Teresa Calabús, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Bon dia, igualment.
Més notícies. L'Ajuntament de Palafrugell tornarà l'import de més de 1.500 multes fetes per la càmera de control fotogràfic a l'entrada del passeig de Cipsela de Llafranc, perquè a causa d'una contradicció de la normativa, les sancions es van posar fora de la temporada turística. Això us ho vam explicar l'altre dia. Ara el grup del PSC de Palafrugell, que encapçala Juli Fernández, ha dit que la informació que ha publicat l'Ajuntament a la seva pàgina web al respecte és incorrecta i manipulada. Eugènia Güell.
Sí, i ha demanat explicacions perquè diuen que, atenció a les dades, en aquest període s'han posat 4.991 multes, de les quals 1.513 estan arxivades, 1.886 pagades i 1.592 pagades pendents de pagament, de manera que, segons el cap de PSC a Palafrugell, Juli Fernández, l'actuació ha estat irregular, no només perquè s'ha aplicat una ordenança malament, sinó perquè a tota aquesta informació al web de l'Ajuntament no hi era o la donava de manera incorrecta en relació als ciutadans.
Però tot això ja fa temps, diu que, segons Juli Fernández, diu que això ja fa temps que ho denuncien.
Sí, això va dir Juli Fernández a Ràdio Capital.
Com és que després de 8 mesos ha reaccionat tan tard i malament? El nostre grup des del mes de febrer venia denunciant irregularitats. Una vegada més, el govern demostra incapacitat en la gestió dels problemes que té el dia de l'Ajuntament.
7 minuts i seran les 9 del matí. Els hotels de la marca hotelera Costa Brava Hotels de Luxe han estat ocupats el 90% al juliol i el 95% a l'agost. Aquestes dades fan que l'associació valori molt positivament la temporada 2019 fins al setembre i també que s'augurin bons resultats a la tardor. De fet, calculen que al setembre hauran superat el 70%. Costa Brava Hotels de Luxe és una associació que plega els principals hotels de 5 i 4 estrelles del litoral i prelitoral gironí.
A més, al primer semestre l'ocupació va pujar entre un 5 i un 7%, malgrat un final d'abril i un mes de maig complicats, en part per les causes meteorològiques, reconeix l'entitat. Diuen que aquests resultats s'assemblen molt als de la temporada de 2017, que va ser excel·lent per la destinació de la Costa Brava. Ho explica Martí Sabrià, gerent de Costa Brava Hotels de Luxe, que ha destacat que s'ha aconseguit estirar la temporada per davant i per darrere.
Amb alguna petita davallada d'abril i primera quinzena de maig, però la resta de mesos han estat per sobre. L'hivern va ser molt bo perquè va fer molt bona climatologia. Aquest és un factor que, donat que el client cada cop compra més a darrera hora, doncs és molt susceptible a veure si farà bon temps o no farà bon temps els dies que pensa sortir.
Però que en general també s'ha aconseguit atrapar el 2017.
Les 8 i 54 minuts, l'últim que farem en aquest programa abans d'arribar a les 9 és escoltar el comentari. Que ens l'envia en Carles Soriguera.
Informe de la Guàrdia Civilitzada sobre el comando CDR Punta del Mudo o Punta se ha vuelto mudo o Punta es mudo directamente. Estos tres nombres son los que dan título al susodicho comando. Para crear aún más confusión a las autoridades, también suelen llamarse clan de la escritura o escritores clandestinos. La Guardia Civilizada tiene localizados a 6 miembros, cada uno con funciones y especializaciones muy concretas. El comando terrorista está constituido por 5 hombres y una mujer. La mujer es la que consigue el dinero para mantener el comando. Su tarea es viajar por todo el mundo para conseguir capital por la causa. Tiene una segunda función, que es la de curandera y enfermera cuando alguno de los miembros se lesiona o le entra una paranoia febril o lo que sea. La labor psicológica es su plato fuerte, concretamente la técnica del rustido en cazuela, un tratamiento neuronal a base de píldoras de jabalí. Le gusta bañarse desnuda en el mar de día y de noche. Muy provocativa por las calles y activa en las redes sociales. Captadora de nuevos miembros. Posee un perro domesticado para llevar bombas y hacerlas estallar en los cuarteles. Hombre 1. Jefe ingeniero. Misión: diseño de bombas, mapas situacionales y planimetrías de edificios. Relaciones con ayuntamientos sediciosos. Se camufla como buena persona, pero es muy peligroso. Muy moralista y politizado. Suele cantar para disimular, pero lo hace en catalán rústico y eso le delata. Sus canciones hablan de putas, sexo, tiempo, fiestas, campiña, footing, amigos, neurosis, camisas con flores y cerámica. Un pobre hombre que ha encontrado su triste razón de existir en la violencia terrorista musical. Esconde su arma mortífera en una funda de guitarra. Hombre 2, el Maritas. Su cometido es construir los artefactos diseñados por el Hombre 1. Se le considera el líder de la banda. Nadie ha visto su cara, pero se dice que se mueve por los tugurios de la Costa Brava. Muy radicalizado. Puede matar lanzando cañas de cerveza y también de pescar. Y no duda en atacar cuerpo a cuerpo si es necesario. Ha matado a muchos peces gordos. Buscado por la Interpol y por el Ayuntamiento de Begur. Maestro escondiendo su identidad. Por las noches, su mujer le lleva en coche a las reuniones secretas del comando. Hombre 3. El Pajaritos o el Mortadelo. Especialista en sustancias explosivas. En su casa tiene un laboratorio de creación de goma 2, goma espuma y goma todo. Transporta los explosivos en forma de quesos. Capaz de adiestrar pájaros para utilizarlos como plomabumbas. Su otra labor es colocar cámaras de vigilancia nocturna para controlar los pasos claves cerca de los campamentos emboscados y alertar al comando. Se le ve poco con la banda, dado que tiene la faena de mantener rutas abiertas de escapatoria hacia Francia, igual que hicieron los rojos. Dispone de una gran variedad de dentaduras, ojos falsos, postizos raros y cosas así para despistar al personal. Hombre 4. El ideal es... No porque tenga mucha ideología, que es básica y ruda, le llaman así, sino por lo que fuma. Su misión es la propaganda. Escribe panfletos en los periódicos nacionalistas catalónicos y se relaciona con la radicalidad de la CUP y otros elementos que se indumentan con katanas y fuman porros. Más nocturno que diurno. Atlético e irónico, totalmente identificado. Le tenemos fotografiado junto con el radical Quim Torra, marioneta del prófugo Puigdemont. También escribe libros, pero no se los lee nadie porque no se entienden por ser escritos en catalán antiguo. Hombre 5. Creemos que es un antiguo guerrillero dado a la fuga. Especializado en líquidos explosivos. Las últimas filtraciones nos hablan de una temida sustancia mortal llamada Aioli y unos cócteles Molotov que se activan sin fuego, igual de destructores, eso sí. Frecuenta los bajos fondos del Ampurdán alto, bajo y claro. Se ve que hay un Ampurdán claro también. Y conserva contactos en las comarcas de la selva y la montaña donde suele desaparecer. Nómada por definición. Tiene un plan para fugar a Dolors Bassa de la cárcel con un túnel que conecta la prisión de Figueras con la mina de agua de Torroella de Montgrí. Pero no se ejecuta el plan por no saber si el diámetro del túnel excavado es suficiente para la sediciosa mala persona y divorciada mujer. La ideología del grupo se inspira en la lectura del radical Pella y Forgas, condenado por falsificar actas de diputado. El radio de acción de este comando es la llamada zona de las Gavarras y Empordanet. En las Gavarras hemos localizado un radar de misiles situado en el Puig d'Arques, nombrado así por la cantidad de cuevas, túneles y bases militarizadas inspiradas en la guerra de los comandos vietnamitas que en la montaña hay. En el Empordanet, el líder de la banda está montando una lanzadera de misiles en la playa de Pals y en el castillo Montgrí, siguiendo las instrucciones del arquitecto Cantador, o sea, el hombre uno. Como mínimo, tres de ellos colaboran con Radio Capital, una emisora ilegal de propaganda terrorista capitaneada por un sospechoso que hace llamar 40. Sin duda alguna, en alusión al Alibaba y los...